Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I 16 minuts al nostre habitual temps de família amb Roman Pérez des del Centre de Reeducació de Vic. Si al final, diguem-ne, aquest blat que ha d'estar al sac i ben lligat, doncs es lliga tot, no saludarem en Roman fins passades les eleccions municipals, perquè la campanya electoral i la quantitat d'alcaldables que hi ha en aquestes eleccions del 2011 faran que haguem d'ocupar hores en les quals hem anat conversant amb en Roman al llarg dels darrers divendres. No passa res, perquè retrobarem en Roman i segurament ens vindrà molt bé un psicòleg psicoanalista. Passades, vagin a saber, eh? Passat el 22 de maig, necessitarem algú que ens digui que ens pot tranquil·litzar vostè una mica de tot plegat. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Ens havíem quedat, però, amb una qüestió interessant que també el passat dijous en la tertúlia, fins i tot la Montse Ill, en condició d'àvia, explicava, doncs bé, algunes reflexions que la seva neta li deixava quan mirava els passos de Setmana Santa, o quan havia vist alguna de les exposicions, o la dels Calvaris, o del Sant Sepulcre, l'agrupació de Balls Populars, i l'impacte que aquelles imatges tenien en l'imaginari de la nena, i com es podien explicar o no es podien explicar. Saben que vàrem parlar el darrer dia, diguem-ne, de la fe o de les creences,
sí,
en general,
sí,
i com es van incorporant des que som més menuts. No sé també si aquesta incorporació té a vegades, no té cap intenció, si es produeix d'una forma natural, si es produeix veritablement a partir de converses entre els pares i els fills, o si això de vegades d'una forma molt, molt subtil i sense cap mena d'intencionalitat es va incorporant per si sol, o no?
Clar, perquè estem parlant del marc de la família.
Exactament.
No? És a dir, com s'assimila o s'incorpora, en principi, algo que és social, però que va que està íntimament influenciat pels pares. De vegades, com dius tu, d'una manera fluida i natural, és a dir, no, amb pares, diríem, practicants, una filla preguntarà, i jo quan podré, no, comulgar? I jo per què no? I vol, diríem, seguir la pauta o la línia familiar, cosa que diríem que va suau, no hi ha forçaments, Després venen totes les situacions de la vida en què hi ha més complexitats, com ara el pare sí i la mare no, o viceversa, avis sí, pares no, hi ha més que mostren més el factor d'elecció.
Perquè això no s'escull. El fill o la filla es troba en un entorn.
La família no l'escull.
No l'escull.
No.
I per tant, a vegades, aquella frase que diuen més d'un, i segurament coincidiran molts, creiem o no creiem, molt sovint, perquè hem nascut en un context determinat, del qual n'hem anat incorporant coses, no?
Sí.
Sí.
De vegades per anar en contra, de vegades per anar a favor.
Clar.
I totes les posicions intermitges. Però també, o sigui, però no triem la família, no? Perquè clar, ni triem bé ni el món, però aquí estem, en principi, hi ha alguna cosa
hi ha alguna
fer.
Cosa hem de fer, d'acord.
Sí, i tot no podem ser, és a dir, no podem ser tan poc religiosos com la mare i tan beats com el pare, o a la inversa, o sigui, ha de ser una de les dues, o un estil també propi, que de vegades es contenta una mica a tothom. No?
Perquè sense arribar allò a un pensament filosòfic, hem començat amb el verb creure, que es pot aplicar en molts àmbits.
Sí, i en català encara més.
I en català també, lo del creure. Però quan un nen o una nena diu jo crec en el que sigui, en la meva mare, en el meu pare, en el que em diu el professor, això de creure...
I en quina excepció
posaríem? Exactament. Quan comença a aparèixer? Quan som molt petits? Quan som més grans? O té un significat més o menys transcendent? No?
Clar. El que passa és que aquí ens hem ficat en un... O sigui, que la polisèmia de la paraula creure, que pot ser des d'obeir, amb la qual seria algo més extern.
D'acord.
Fins a algo propi, que és la creença, no? Que un té en alguna idea, en algun pensament, que en el cas dels nens, per exemple, si són molt petits, pot ser perfectament algo fantasiós, màgic, no? I té la creença, i vaja que si la té.
D'acord.
Ferma.
Podem creure perfectament en els herois del còmic, o en les fades, dels contes...
Exactament.
D'acord.
Exactament. I apareix molt, molt, o sigui, i a més en l'ésser humà hi ha una diguem, si ho agafem com una variant de saber, hi ha una gana de saber, una necessitat de saber, que si no sabem ens ho inventem.
D'acord.
És a dir, els primitius no estaven esperant a l'aparició de l'astronomia
per creure alguna cosa
i a més feien coses per influir, perquè no hi haguessin terratrèmols, perquè els volcans no fessin, i feien sacrificis, feien una quantitat de coses perquè sabien de què anava i com, no només sabien de què anava, sinó com influir.
Perquè tots necessitem creure en alguna cosa?
Jo crec que sí. O sigui, a veure, més que uns tenen més la sensació o la perceben la necessitat de la creença. Uns altres diran que no ho necessiten, però probablement creuran en alguna cosa. O sigui, costa de pensar que algú ni ho necessita, ni ho necessiti, ni ho faci. Perquè no, descregut de res, seria també, no sé, una bandera, no sé com dir,
sí,
un lema
sí,
o algo.
Creure o no creure.
Creure o no creure,
exacte. D'acord.
Que alguna creença, encara que només sigui en si mateix, o sigui, potser més de la banda de la confiança en la pròpia persona o en el que fer.
D'acord.
Però diríem, en alguna cosa, o sigui, sempre tenim alguna posició.
D'acord. I, llevat que la tradició històrica ens ho hagi vinculat molt sovint a la religió o a la religiositat, es pot creure en moltes coses més enllà.
Vale, però mira, si agafem lo del país, per exemple, no? Aquí es diu Setmana Santa. Dius, vale, un país laic... Per què li diu Setmana Santa a un període vacacional, diríem, del punt de vista, per exemple, del calendari escolar? Per què se li diu Setmana Santa?
I per què s'ha intentat, fins i tot, rebatejar aquesta denominació amb un rebuig general, un rebuig bastant general?
A veure,
per què?
Per exemple, mira, a l'Uruguai, que és un país realment molt aconfessional del punt de vista de l'Estat, hi ha una divisió molt clara, una separació molt clara.
De poders?
Sí, de poders, exactament. En algun moment, quan han hagut confrontació, directament han fet fora. Els jesuïtes els van fer fora al segle XIX, que anava fort.
Els jesuïtes.
Els jesuïtes, sí, que anaven fort.
Que no és fer fora qualsevol, D'acord.
És a dir, que, a veure, per tot el que seria més la traça del nou món, no? És a dir, la traça republicana, de la república com a ideari, com a element de dret, bueno. I la religió com una opció, es diu Setmana de Turismo. Val? És una setmana per fer turisme. Clar, els que tenen la fe religiosa és la Setmana Santa. I els que són confessions... Si tu dius Setmana Santa, tothom sap quina és la Setmana Santa. Però a tots els llocs, a les escoles... es parla de la Setmana de Turisme. Per què? Perquè la setmana aquella, al mig de l'any, que està per allà, que pots viatjar, que pots fer...
Val? Quelcom que, des del nostre punt de vista... diguem-ne, costa molt d'entendre.
Exactament. Costa d'entendre. I allà, vull dir, sempre ha sigut així i és una cosa, diríem, que s'agafa sempre.
Uh-huh.
O sigui, que jo sàpiga de fa molt de temps i amb una naturalitat total.
D'acord. Per tant, tot és relatiu.
Per tant, és a dir, està, efectivament, el medi en el que estàs marca ja moltes coses. Marca, diríem, el que segurament mai direm, no sé què, tal mes és el mes del Ramadan. Diem, què fas pel mes de Ramadam? O sigui, tu em diràs, i quin mes és aquest?
Sí, sí,
no?
Sí.
Perquè
sí.
No tenim...
Però,
sí, potser sí, però la Setmana Santa segur que tots sabem quan cau, com cau, què es fa, què no es fa, té la denominació que té, que podria tenir unes altres, però té aquesta. I com dius tu, difícil de moure, molt difícil de moure. Perquè les coses estan instituïdes i diríem, imbricades dintre de la població, de lo social, costa molt de moure.
Uh-huh.
No es mouen així com així.
Sí.
I més quan és des de algun intent d'alguna part de lo social que no necessàriament és majoritari.
D'acord.
Amb la qual encara més difícil.
D'acord. Aquí d'alguna manera però ens estàs posant sobre la taula allò. Entre el coneixement de la Setmana Santa i de l'existència de la Setmana Santa per una tradició que ens embolica tots,
clar,
a la professió de fer durant la Setmana Santa,
hi va un tros. Però diríem, és molt més fas quasi diria més natural aquí per la Setmana Santa,
o
sentir que és santa la setmana i que en un altre context, on en lo cultural i en lo social i quasi diria en lo polític no està d'aquesta manera tan marcant. I en la família passa una mica el mateix, és a dir, si dintre de la família hi ha una cosa educativa, no només educativa, practicant, discursiva, no? És a dir, es parla de la qüestió de la religió, doncs això cala en els nens, en les nenes, i es va a quin nivell, fins a quin punt, bueno, depèn, no? Depèn també de més coses, les
perquè,
circumstàncies...
Perquè això cala i després formarà part d'aquells elements que es decidiran o no adoptar com a propis en el futur.
Sí. I més
d'aquí
en aquest...
que molts pares diguin bé o s'han trobat en què el fill o la filla doncs així obertament diuen, escolta, no vaig més a missa perquè no m'hi sento.
Clar.
I llavors hi ha un cert allò de dir, bueno,
sí, com... però fixa't, però normalment, o sigui, no acabes de venir una obligatorietat a partir d'un cert moment.
Ah, exactament.
Perquè s'arriba un sense sentit.
O sigui, hi ha molts elements que de petit assumim com si fóssim una esponja i que després faran part o formaran part de tot aquell petit món de coses que decidirem o no si adoptem o no la resta de...
Sí, que continuem o no.
O que continuem o no dins de...
Clar, és que potser hi ha un moment en què un nen o una nena pot veure que el seu és fer la comunió, anar a catequesi, i ho fa, i molt convençut, i comença a anar a missa, i a partir d'un moment, doncs això decau, no deixa de tenir l'interès que tenia, no s'ha anat engrandint, no s'ha anat alimentant de diversos interessos. No em refereixo tant a l'espiritualitat religiosa com a interessos generals de la persona. És a dir, no ho sé, o sigui, si, per les influències dels amics, per les influències de la visió que tenen d'un, del lloc que ocupa...
Per tant, cada cas és un món,
sí.
Però els pares hauran de contemplar aquesta decisió com tantes altres decisions que puguin fer referència a la vida futura del seu fill o de la seva filla.
Sí.
Sí.
Sí, i més, a part, jo crec que és un bon exemple aquest, perquè justament, no, com forces això, com es pot forçar el fet religiós, o la pràctica religiosa?
O d'un ideari determinat.
Exactament, com amb
sí, sí, sí.
O d'una política. Tica,
o del que sigui.
Sí. No es pot. Aleshores, sí es pot parlar, sí es pot expressar... el que implica per als pares que ho faci o que no ho faci. Intentar, diríem, convèncer, posar exemples, fer d'exemple. Sí, tot això sí. I està bé que, o sigui, que els pares siguin coherents amb els seus plantejaments. La qual cosa no és garantia d'èxit, ni de que hagin de fer els nens hagin d'anar en la via que els pares voldrien o esperen o pensen que és bo. Però crec que no, en això la sinceritat i la cosa directa va bé. És a dir, pares no cal que s'amaguin de què bé voldrien, que anés més a missa o que anés més a catequesi o que fes o que no fes. Uh-huh. O que, per exemple, que això no fos només per el banquet o per la foto de
sí,
la comunió.
Sí, sí, que és, per totes aquelles convencions socials.
Clar, per tot el que rodeja, sí, sí. No? La cosa, però que també té algo de ritual. No? Per exemple, em sembla que en algun moment era fins la comunió encara es feia de pantaló curt.
O i tant.
I després ja podies posar-te pantaló llarg, em sembla que era el cas dels nois,
cert,
eh?
Cert.
I no sé si i ara em sembla que encara hi ha alguna cosa amb el rellotge.
Cert. No es tenia rellotge fins que no es feia la comunió.
Clar.
Com molts casos, eh? Segurament qui ens escolti i pensa, què diu?
Bueno,
què diu?
A veure,
no es tenia rellotge fins que no s'arribava a l'ocomania.
Ara et diran que per què vols el rellotge si
tens
el mòbil, mateix, no?
Eh? Sí. Però molt sovint el primer rellotge de la vida era el rellotge de la comunió.
I abans, sí. I
aquell que si era bastant destraler, encara que el rellotge fos molt maco, durava 4 dies.
Sí.
O es tornava a amagar a l'estoig per no fer-lo molt bé, oi? Però era el primer rellotge de... Sí, significava un moment, està clar.
Efectivament. Un moment... Veus, té una qüestió de...
Ai, sí, o com ens diu d'Albert, també.
De ritual, no?
L'anell de comunió.
Val,
també.
Sí, sí.
També.
Té, o sigui, marca
un moment de la vida.
Exactament, un moment de l'evolució, del creixement, un abans i un després. Aleshores, per alguns, si això està molt marcat i en l'àmbit en el que estan està molt marcat, desmarcar-se d'això és un esforç excessiu. És a dir, que els hi és, diríem, més fàcil, diríem, bueno, anar en el sentit de la corrent, que no desmarcar-se, no? Perquè si no diuen, bueno, i com m'ho faré jo per... I si no vaig, i tots van i jo no... I...
Ara m'has fet pensar en quantes d'aquelles parelles que es casen però no són practicants habituals, bé, es casen per l'església perquè l'entorn gairebé els col·loca en la tessitura de dir, bé, abans d'enfrontar-nos a tanta gent alhora, doncs mira...
Sí.
Tirem i s'ha acabat.
Sí, com per ser pràctics.
Com per ser pràctics, per no fer enfadar ningú,
sí.
Per no passar un mal dia, evidentment.
Sí, per anar per l'autopista, no? La via ampla, no? Que no és per agafar un viarany ni obrir via nova, no?
Per no discutir-se, vaja.
Sí, sí, sí. Quan, diríem, no hi ha elements en la parella per un posicionament més fort?
D'acord.
Quan aquest posicionament hi és, pues doncs, es posa sobre la taula i si es decepciona, bueno, doncs formarà part del conjunt de decepcions que fan els fills amb els pares o amb els amics o a qui sigui.
D'acord.
No?
Deixant de banda diguem-ne aquesta visió més religiosa de la vida, les persones acostumem a necessitar creure en alguna cosa, en alguna cosa del més enllà, per dir-ho així, o en alguna cosa superior, o en alguna cosa...
La tendència la tenim.
La tenim?
Sí, diríem.
És a dir, en creure que per sobre de nosaltres hi ha una... No, o que...
Sí, no sé si és per sobre o més enllà. Per exemple,
a veure.
La ciència ocupa una mica aquest lloc, sobretot darrerament, ha anat a més. És quasi com un poder immens que tot ho pot, tot arriba, tot ho sap, el genoma humà, ja ho tenim, les parts del... Sí. I a veure, i per altra banda, és, efectivament és al·lucinant els progressos de la ciència i de la tecnologia, els progressos o diríem l'evolució o els descobriments, no? És a dir, per exemple...
I ho deia en aquell sentit, d'aquelles persones que diuen obertament, no és que creguin en el destí.
Bueno, veus?
Aquelles persones que diuen... No,
per exemple...
No, vull dir... T'hi posis com t'hi posis, si quan es parla d'algun familiar o conegut que ha tingut una dissort de salut o li ha passat alguna cosa, quan està escrit, està... Pam! I és la frase aquella que es deixa anar, com allò de dir, bé, està marcada la vida de tots en algun moment o altre, i jo crec, honestament, perquè passen coses que no m'explico, i per tant, penso que això és una... Va.
A veure, però això, més que una creença, és una resignació. És a dir, és un reconeixement dels límits que tenim i de que tenim moltes coses en les nostres mans, però moltes altres que no hi estan.
O sigui que hi ha un ordre que no dominem.
Exactament. Hi ha un més enllà que ens condiciona. Que, si vols, digue-li la mare naturalesa...
Sí, sí, qualsevol. Sí. Cadascú pot, sí, diguem-ne, definir-ho a partir de...
El que passa és que la religió és una cosa molt més, diríem...
Articulada.
Sí, 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 articulada, connotada, sí, sí, estructurada, sí, sí. Deriva una pràctica... Tica. Bueno, té...
Sí, sí.
Ara, diríem, en principi tot això va molt relacionat amb el fet de la mort. Però quan tu deies el més enllà, aquí està. Aquest és l'assumpte, el més enllà. Però el més enllà... que té un, o sigui, pels que creuen té un valor per al més enllà, allò no està demostrat científicament, diríem, però que en l'aquí això serveixi molt, això sí que està demostrat.
D'acord, fins al punt que molts pares se sorprenen així de cop i volta quan el fill o la filla amb 3 anys o amb 4 o amb 5, pum, deixarà una pregunta a l'entorn de la mort o dels seus pares i de quan no hi siguin i de no sé què,
sí,
que els tomba de cop i volta.
És que, a veure, clar que tomba i a veure, és que frapa molt per als pares. Veus, parlant de moments del creixement,
sí, sí, sí,
quan un fill, quan el fill dona clares mostres de que està comprenent o adonant-se del fet de la mort. De la mort, la d'ell, la dels pares, la de tots, la de ser un ser mortal.
D'acord.
És a dir que...
Ens n'adonem també d'això, sí, quan,
sí,
som,
sí,
petits,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
És,
sí,
dir, des d'aquesta innocència i des d'aquesta felicitat de la infantesa...
Exactament, això és el que frapa tant.
Això dic, estàvem tan bé i ara resulta que ha preguntat.
Exacte. Però no és només pel fet de la pregunta,
ja.
És pel fet de la presència. Sí, sí. Que la innocència aquesta infantil, ja veus... Ja veus, s'acaba la innocència.
Uh-huh. I en un moment...
Clar, ja només... O sigui, després d'això vindran altres coses que seran més suportables de creure, que morin altres coses, no? Com ara, no? Lo del 6 de gener,
sí, sí, sí,
o
sí,
lo
sí,
del
sí,
24,
sí,
25, sí, sí, per si ja no va estar...
Però és a dir, ens ho preguntem, fem aquesta pregunta, i clar, els pares poden pensar, i per què ho pregunta, això?
Perquè se n'adona, perquè sap. El que no sap,
i
no pregunta.
Et diria, i per què sap si no li ha dit ningú?
Això es diu a tot arreu. La paraula mort surt a diari, a tot arreu, per tot arreu. La fem servir normalment per trivialitzar-la. M'estic morint de gana. M'estic... No? Entens? No?
Sí,
et mataré.
Sí, estic mort de son.
Exactament. No? Estic tot el dia dient,
d'acord.
La trivialitzem tot el que podem. I els nens en els jocs sempre s'estan matant i morint i recuperant i tornant a viure, i tu tens 3 vides. Quantes vides tens? Jo 4, jo 5. Sí, sí, 80.000 vides, les que vulguis. És a dir, que el fet aquest ens marca molt, ens marca molt. Potser ens marca justament allò que hi ha més enllà del que volem, no? Nosaltres voler de vegades sí, que fins i tot voldríem,
sí,
morir-se,
sí, sí,
en determinats moments, però són passatgers, diguem, com no sigui ja una malaltia, però el que aspirem és això, no? A viure. La religió dona, diríem, pautes per viure, però que també responen a l'inquietud de la mort. És a dir, és una forma de saber què passarà. No? El de, segons quina religió,
sí, sí,
és el
tirant.
Sí, no? Sí, tal, doncs quan moris passarà això, sí, passarà, sí, això, sí, altre. O està en mans de... Tu fes bondat, bueno, hi ha una sèrie, sí, de, sí, pràctiques, sí, que, a veure, fa de mal dir de comparar, però té la seva relació amb l'animisme. Quan diríem, quan es feien sacrificis per incidir sobre la naturalesa, bueno, si fa no fa, salvar les distàncies, és més simbòlic ara el sacrifici, però es parla del sacrifici.
No, que es feia alguna cosa per assegurar-se alguna,
exactament,
cosa.
Exactament, el control sobre aquesta qüestió, una certa seguretat, una...
Perquè forma part de la nostra vida també, Si et portes bé, tindràs.
Exacte,
si no portes, doncs,
exacte,
això també, no?
Sí, necessitem sentir que tenim formes d'incidir, sí, sobre el que ens passa. Si tu no sents que és això, no? ostres, això va dir la Matutes en...
L'Anna Maria Matutes, sí, en el discurs de...
Al·lucina, em va dir una cosa, o vaig llegir una cosa, que la, per ella l'expressió així del terror o la desesperació és un bombardeig. No? És a dir, i si ho penses, dius, clar, tu estàs allà baix...
Per aquella sents... incertesa de no saber què passarà.
És que no pots fer res. O sigui, no, sents... I dius, bueno, no, pum, i cauen aquí, cauen allà...
Ja, com
no.
Podien caure?
Sí.
Tornem a estar millor del destí,
aquí,
no?
Aquí, exacte, i tu aquí sí que no tens res
a... O com tantes persones diuen, per què m'ha passat a mi?
Clar.
D'acord. O sigui que normalment... aquesta qüestió de, diguem-ne, de passen coses que jo no puc controlar, tots la tenim interioritzada d'una manera o una altra.
Sí, la vida ens ho demostra, bastant sovint.
I cadascú què busca? Estratègies per assumir-ho i controlar-ho de la millor manera possible?
Sí.
Sí.
Una d'elles és dir, hi ha un ésser superior que és bo, si tu et portes bé, es porta bé amb tu, o sigui, tu ves fent una determinada qüestió, estaràs més protegit, i si no ho estàs, té un sentit. Allò que passa té un sentit. Clar, per exemple, a una persona que no és religiosa li cauen bombes per allà, no li veu cap sentit a la qüestió, més que la destrucció humana, la brutalitat... Si se li pot donar un sentit més relacionat amb el diví, bueno, és una manera de conformar-se una mica més bé amb allò que està passant.
Que per l'especialista no és ni bona ni dolenta, és una manera.
És molt humana.
És molt humana.
Sí, sempre n'hem tingut. A veure, si un dels grans èxits de la religió monoteista és el monoteisme, que és molt més pragmàtic. Un que en fa de tot. Jo també escoltava que allò de les plagues és molt probable que totes les plagues hagin passat en tant plagues, és a dir, que estiguin recollits i que la Bíblia va fer el compendi de tot, i les fa venir totes juntes, però que això havia passat a diferents llocs en diferents moments de la història i que la tradició oral recollia i que va anar a parar la Bíblia.
D'acord, sense estirar molt del fil, nosaltres creiem en el que sigui i no hi busquem massa tres peus al gat, que això, diguem-ne, amb la raó al costat quasi més o menys, en si va ser, si no va ser, si va passar, si no va passar, si haig de certificar allò que crec d'una manera o una altra, o es creu perquè es creu?
Depèn, o sigui, la fe no necessita de tot això. Les creences, sí, necessiten de certes confirmacions de que es va en el bon
sentit, sí.
Perquè si no és una il·lusió pura i dura. Tenim coses en comú i després tenim moltíssimes particularitats, cadascú ho omplim a la nostra manera. De vegades això es porta a extrems de quan un, diríem, ni tan sols vol veure, justament quan dius què he fet jo perquè em passi això. Normalment aquesta pregunta no és cap pregunta, és una cosa absolutament exculpatòria. És una manera de dir, jo no he fet res, perquè encara m'ha tocat a mi, clar. Dius, però, bueno, hi ha coses que són així.
I probablement sigui veritat.
Sí, en moltes coses són així. Però en moltíssimes altres, no. És a dir, de vegades, no és paradoxal, no volem reconèixer la nostra implicació en com ens van les coses. És a dir, no, el professor en té mania, no li caig bé. Sí. Que raro és el professor, i no hi haurà alguna cosa que tu fas que resulta que quan et demana pels deures tu fas un somriure i dius que ai, que te'ls has deixat no sé on i a sobre diria que potser hi ha coses que tu fas com per guanyar-te pols que no caurà bé. És a dir, que també tenim tendència a negar i a exculpar-nos de coses
de
com a mecanisme de defensa, sí, però que després ens surt caríssim. Perquè al mateix temps pagues el preu de quedar com en mans dels altres, perquè tu tot et cau del cel. No? I això jo crec que marca també molt, per exemple, en el cas de la gent que comença a tenir símptomes o patiments o diríem, o limitacions en la seva vida, els que poden, diríem, justament dir, bueno, necessito ajuda, necessito fer alguna cosa per modificar això que m'està passant.
D'acord. És que ara ens venia al cap doncs, aquella qüestió. Ningú mereix un accident d'automòbil. I en canvi hi ha persones que obertament fan imprudència.
Exactament. Però si vas que... totalment begut, mig, sense dormir... Mm-hmm. Pues,
no, i en canvi és lògic pensar no que mereixes, ningú mereix, òbviament, ni la persona accidentada ni a qui pot accidentar que li passi això.
Mira, jo l'accidentat i el que porta el volant és una cosa. Quasi, quasi, inclús el que va dintre del cotxe. Sobretot si són adults. Dius, t'hi puges? Mal triat el conductor.
Sí, sí, sí. Però tantes càbales que podem fer sobre el que qui mereix què, si és que podem parlar des de fora, des d'aquest punt de jutjar les coses segons passen, no? Però allò que deies tu de fugir de la responsabilitat moltes vegades porta pensaments d'aquests, què he fet o per què m'ha passat o què tal?
Sí, però que és un pensament de que parteix d'una premissa, que és que jo no he fet res i que és injust, I a veure, i diríem, i això és veritat, la vida és injusta, no, o sigui, és just el que ha passat en Japó, no.
El que passa a Síria, el que passa a tot arreu, és igual.
Clar, però per
exemple... És just que hi hagi gent que passi gana, no.
Exactament. Però, i ara m'ha vingut, i ara van bala aquesta, és just que els parlamentaris europeus cobrin, no, els que venen d'aquí, uns diners impressionants i que no vulguin retallar-se el sou, que va passar, i això, veus, aquí no és qui ho sap o jo, què he fet jo per mereixer amb això, sinó és estem tots ficats en una amb la que està caient, a vosaltres també us toca i no podeu dir que sou els representants del poble al que li està caient que a vosaltres no us afecta, però veus, aquí és on hi ha les diferències.
Quina culpa en tinc que em passi això?
Exactament, sí, la mateixa que la tenim els
altres. Gairebé diries tu, l'especialista, quina culpa en tenim de ser parlamentaris europeus?
Exactament, no és culpa, és una responsabilitat.
D'acord.
I, diríem, comporta una sèrie de conseqüències, una sèrie de limitacions, una sèrie de... una ètica... que no dic que no la tinguin, la seva els diu que han de cobrar tot el que cobren, amb una cita, perquè a part el tema, espera't, venia
d'aquells vols en primera classe,
exactament, o uh-huh. Que te guassa la cosa, perquè no és que diguis que agafin l'autocar a Brussel·les, no, avió, escolta'm, el normal és, em sembla que era fins i tot en business, no tampoc, costen directament el doble, és reduir a la meitat el pressupost.
Com que parlàvem d'allò de creure, doncs esclar, el creure o no, en la política, en els polítics, en la... Bueno. Tornem a estar amb el fet de...
Veus? Però fixa't com la creença ha de donar lloc a una certa pràctica. Si aquesta persona diu, no, jo crec que tothom s'ha d'estrenyar el cinturó. Diu, ja, però ell no. Els altres s'han d'estrenyar. Pues, ho dius. Diu, jo crec que tots vosaltres us heu d'estrenyar el cinturó. Doncs sigui més clar. I tu, jo no. Mm-hmm. Em votes? Pues, no, sí, em voto, mira, ara m'ho pensaré.
Una qüestió més per tancar. Creure en algú és un grau superior a confiar en algú?
Potser són coses que es toquen, però no podríem posar matisos diferents.
Sí?
Sí.
És a dir, entre confio en tu o crec en tu?
potser, no sé, hauríem de pensar. Tenen, òbviament són conceptes que solapen o que es toquen.
Que es complementen,
sí,
a l'hora.
Sí. Però em sembla que podríem trobar també matisos, no?
Com deia aquell, té 3 setmanes per pensar-ho.
Fins que
ens tornem a trobar, perquè el debat, com sempre, durant aquests dies també serà sobre la confiança en la condició humana en general aplicada a un àmbit com és la política o l'administració del bé públic, no?
Sí. Però fixa't, això, sí, està bé, jo crec que és difícil, a primer vot, de parlar d'aquesta qüestió.
Mm-hmm. De la mateixa manera, no passa, si ho volen extrapolar, hi ha moltes persones que creuen que hi ha un Déu, però no creuen en l'Església o en la jerarquia o en l'administració d'aquesta...
Sí, o algú diposita la confiança, no? Per exemple, en un partit, no acaba de creure. Però ha dipositat la confiança. O sigui, no implica... Així com un altre diu, no, jo crec que sí,
fins al final.
I òbviament li tinc confiança. Mm-hmm. Si crec, segur que tinc
que hi ha confiança.
De vegades la confiança no necessàriament ve acompanyada d'una creença.
D'acord, ens ho fem venir bé moltes vegades, per creure sense implicar-nos massa tampoc amb les coses.
Bueno, sí.
Sí.
A veure, hauríem de veure en quin context.
Sí. 10:50 del matí, d'aquí 3 setmanes, passades les eleccions municipals, i després d'haver escoltat, doncs, durant aquesta hora, a molts dels candidats en aquestes municipals, tornarem a retrobar en Roman des del Centre de Reeducació de Vita, al carrer Pau Barraveig. Roman, gràcies.
A vosaltres, i que sigui lleu.
Esperem.